Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 3. Us informa Laura Polo Dalfo. Quatre persones han estat detingudes avui a Bèlgica en el marc d'una investigació pels suposats suborns de Qatar per influir en les decisions de l'Eurocambra. Un d'aquests detinguts, de fet, és un ex-eurodiputat, segons ha informat la Fiscalia belga. L'operació policial està oberta des de fa uns mesos per suposat suborn del país del Golf amb la intenció d'influir en les decisions econòmiques i polítiques del Parlament Europeu. A part de les detencions, hi ha hagut 16 registres on s'han requisat 600.000 euros en metàl·lic, així com ordinadors i telèfons mòbils per analitzar-ne el contingut. Segons anuncia la Fiscalia belga, l'operació estava particularment dirigida a assistents parlamentaris, una figura clau en les tasques legislatives dels eurodiputats. I pel que fa a la política espanyola, Vox ha anunciat que ha obert converses amb els partits de la dreta per presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder del partit d'extrema dreta, Santiago Abascal, busca un candidat neutral que no militi a cap partit polític i que es comprometi a convocar eleccions immediates. I és que aquest matí ha estat protagonitzat per les crítiques de la dreta per la reforma del Codi Civil, del Codi Penal. L'última ha estat Inés Arrimadas. La presidenta de Ciutadans ha afirmat que Pedro Sánchez està fent un autocop d'estat des del govern i ha instat al cap de l'oposició Alberto Núñez Feijóo a presentar una moció de censura per frenar-lo. Per la seva banda, aquest matí, el Partit Popular i Vox han anunciat que recorreran al Tribunal Constitucional la reforma on hi haurà canvis en la sedició, la malversació i també la designació dels magistrats d'aquest tribunal. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, també ha anunciat que ho denunciarà a la Unió Europea. La reforma del Codi Penal implica la derogació del delicte de sedició i la posada en marxa d'una de desordres públics, canvis en la malversació per revertir la llei del 2015 del PP i la rebaixa de la majoria necessària al Consell General del Poder Judicial per escollir els magistrats del Tribunal Constitucional, evitant així el bloqueig del sector conservador. Aquesta última reforma l'ha avançada el diario.es a primera hora d'aquest matí. A més, el PSOE i Podem també han fet una esmena conjunta en què es plantegen penes de fins a 6 anys de presó per als empresaris que incompleixin la legislació laboral. Ho ha publicat El País i La Vanguardia. Canviem de tema. Nick Carter, antic membre dels Backstreet Boys, està acusat de violar quatre fans menors d'edat. Una d'elles amb autisme. La dona amb autisme, que ara té 39 anys, ha explicat que ha presentat la demanda conjunta amb tres víctimes més que prefereixen mantenir-se en l'anonimat. El cas de la denunciant els fets haurien passat el 2021 després d'un concert i a l'interior de l'autocar en què viatjava la banda quan ella tenia 17 anys. Segons ha explicat el seu advocat, el cantant li hauria donat una beguda estranya, l'hauria insultada i s'hi hauria referit com una retardada. Més coses, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que s'expulsarà de l'exèrcit els militars que van organitzar una subhasta d'una prostituta a la caserna del Bruc de Barcelona. Robles ha explicat que està a l'espera de les decisions que prengui la Fiscalia, però paral·lelament s'ha iniciat una investigació interna en el cos. I en els esports, represa del Mundial abans de la gran pausa. Avui comencen els quarts de final a Qatar a les 4. D'aquí una hora, Croàcia s'enfronta contra el Brasil i a les 8 del vespre, l'Argentina de Leo Messi juga contra els Països Baixos per aconseguir una plaça a la semifinal. Demà dissabte, Tor del Marroc, que va eliminar la selecció espanyola i jugarà contra Portugal, que al seu torn va golejar Suïssa. També dissabte, però al vespre, duel entre Anglaterra i França. I Gavi, Pedri, Jordi Alba i Sergio Busquets han fet pinya amb Luis Enrique en el seu adeu com a seleccionador espanyol. Els blaugranes li han dedicat afectuosos missatges de comiat i agraïment a les xarxes socials. I és que la Federació Espanyola de Futbol ha decidit aquest dijous no renovar el contracte a l'Asturià després de la desfeta contra el Marroc en els vuitens del Mundial. El seu substitut serà Luis de la Fuente, actual tècnic de l'equip sub-21. I en bàsquet avui juga el Barça contra el Lyon Bielorban en la vuitena jornada de l'Eurolliga, un partit en què Mirotic torna al Palau després de 5 mesos de baixa i una derrota contra l'Obradoiro dissabte passat. Un partit en què, en principi ha de ser fàcil per la superioritat dels blaugranes per sobre els francesos en la classificació, tercers contra 17ens. Aquest dijous, sorpresa, el Real Madrid que ha caigut contra el Mónaco després de la pròrroga per 94-95 i també en el femení, ja que l'Uni Girona ha perdut contra el Miskolc 58-64. Ha estat un mal partit per les gironines que les hongareses han sabut aprofitar malgrat només comptar amb una victòria en tota l'Eurolliga. La primera meitat ha estat competida, però el tercer quart ha estat letal per les catalanes que sumen la seva segona derrota. Això és tot per ara. Tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora, a les 4.
Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. Un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, avui és dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la ràdio en català que avui no hi és, però que no us vol deixar orfes de la tarda. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, amono, José.
La Caravana. Amb Joan Trillas.
I avui a La Caravana, quins són els millors moments en ruta? Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs avui recuperarem la xerrada amb l'escriptor Jordi Sierra i parlarem sobre ciència amb Pedro Zorrilla, representant d'Espanya, la delegació de Greenpeace a la COP27, i concretament parlarem amb ell sobre el canvi climàtic. També ens visitarà el periodista Manel Elias per presentar el seu darrer llibre, L'última victòria de la URSS, un dia en el que també parlarem sobre cinema amb el nostre especialista Víctor Rodrigo, d'òpera, Verdi i la Traviata, Maria Voronkova i els anomenats Top Manta.
I ara sí, tot això i més a La Caravana, que ja arrenca un programa sobre rodes.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me llegeixes tu. Me'l pots llegir sempre que et vingui de gust.
Mishima, que ens parla de llegir, i avui, Núria, que l'entrevista del dia va precisament d'això, de llegir i de llibres.
Doncs sí, llegir li va salvar la vida i escriure li va donar un sentit. Aquesta és una de les frases que més bé defineix el nostre convidat d'avui. Va començar a escriure amb només 8 anys i als 12 va veure que la seva vocació era ser novel·lista. Des d'aleshores ha escrit més de 500 llibres en diferents gèneres literaris, però ha estat la literatura infantil i juvenil la que li ha portat més èxits. Amb una llarga i admirable trajectòria a l'esquena, ara ens sorprèn amb un nou llibre, La connexió maltesa, i una exposició que commemora els seus 50 anys creant històries. Així doncs, avui puja a La Caravana ni més ni menys que Jordi Sierra i Fabra.
Gràcies, Núria. Jordi Sierra, bona tarda.
Bona tarda.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit.
Ara ens deia la Núria que llegir li va salvar la vida i escriure li va donar un sentit.
Home, quan un neix a la postguerra espanyola, és tartamut, no podia parlar. Amb un món gris, encara quan jo vaig néixer encara hi havia cartilla de racionament. Aviam, de sobte descobreixes que el món que hi ha darrere les paraules escrites, les novel·les, no cal que siguin novel·les meravelloses, no novel·la, jo hi ha novel·les de tiros, de l'oest i de gàngsters i de coses, novel·les barates. És igual, llegia. I llegir troba les portes de tot. I un cop llegeixes, a sobre, si descobreixes que també pots explicar històries, tens la vida salvada.
Escolti, qualsevol diria que era tartamut vostè.
Pues no podia parlar de nen, de nena, sobretot em bloquejava. Hi ha el típic tartamut que repeteix, va una mica... I és que no podia arrencar. Em quedava bloquejat i inclús no respirava. Havia de donar un copet a l'esquena perquè arrenqués. Llavors era dur, era bastant dur. Passa que a partir dels 17 anys vaig pensar, aviam, és tartamut, vale? Ja sé que és idiota... I no se n'entera. O sigui, jo almenys sabia que era tartamut, i llavors vull dir, quan acceptes les coses com són i penses que, bueno, va, pues, què vols fer-hi? Pues, el més important és passar-t'ho bé amb tu mateix, llegir-te de tu mateix. I jo em vaig riure de mi mateix. O sigui, la meva obra és molt sèria. El que escric és molt sèrio, però jo mai m'he pres en sèrio a mi mateix. Em miro al mirall i em foto riure. O sigui, i llavors el tartamut aquell va començar a explicar xistes, explicar històries, i a mica en mica, quan te n'enrius, li treus en els demés, els que n'enriuen de tu, el poder de fer-te mal, perquè els desarmes. I amb 3 o 4 anys vaig començar a parlar, i com parlo ara, i vaig arribar a tenir un programa de ràdio, que ja va ser la guinda. O sigui, el tartamut tenia un programa de ràdio.
La màgia de la ràdio, eh?
Sí, m'encanta.
Ara ho deia la Núria també, que sobretot la seva reconeguda obra literària, i ara en parlarem de tot plegat, és coneguda per l'obra de literatura infantil i juvenil. Els infants, els joves de casa nostra, llegeixen prou?
Sí, aviam, hi ha dues coses. Primera, ho vull aclarir. Amb 50 anys de vida literària, he passat per moltes etapes. Al començament era un rockero que feia llibres de música. Després vaig ser un autor de thrillers, perquè vaig guanyar el Premi Ateneu de Sevilla i coses d'aquestes. Després he acabat sent un autor referencial del món infantil i juvenil. Potser d'aquí 10 anys seré jo una altra cosa. Però sí, evidentment, avui en dia, ja fa molts anys que a Espanya i Amèrica Llatina sóc un autor de referència a l'escola Esposta dels Llibres com a llibre de lectura obligada, pobres nanos. Llavors, bé, em trobo que sempre hi ha hagut aquesta polèmica amb si els nens llegeixen prou. Mai llegiran prou, mai. Perquè jo llegia un llibre al dia, i ara en llegeixen un al mes, o si els hi mana el profe tres al mig any, mai es pot, i més per obligació.
Això li anava a preguntar, eh? És dolent o és contraproduent en sentit que el que llegeixin els joves sigui perquè els hi manen des de classe?
És horrible, perquè jo faig novel·les perquè s'ho passin bé, no perquè els hi passin exàmens, els hi posin preguntes i els puntuin, i els suspenguin perquè no saben perquè vaig titular un llibre de tal forma o d'una altra. És horrible. A mi m'odia molta gent, molts nanos. No fa massa hi havia un xaval d'internet que deia: ja està bé, he viscut a tres comunitats espanyoles, a tres llocs diferents, i en els tres coses on vaig anar, Sierra i Fabra, què passa, que aquest tio està enxufat o què? I llavors, clar, jo em tinc aquest pobre nano, li deia: has llegit aquest llibre? Una altra vegada, Sierra i Fabra, em deuen odiar. Però hi ha un altre vessant, sempre hi ha el yin i el yang, i la cara i la creu. Aviam, nen, quan estàs malalt, oi que vols curar-te? Oi que et vas al metge que et pot una indicció, que et fa mal la indicció, però et cura? Però, xato, si no et lleixes, estàs idiota perdut. Ets tonto del cul, ho sento molt. I l'única medicina que hi ha...
I això és curable.
La medicina que hi ha és que, perquè tard o d'hora, si lleixes, descobriràs el llibre que et canviarà la vida.
Senyor Sierra, més de 500 llibres a les seves esquenes. Clar, si jo li pregunto com s'aconsegueix això, segurament em dirà escrivint.
Treballant.
Però més enllà d'això...
No, molta imaginació, facilitat per escriure. Aviam, quan un té un don, no pot dir: ah, tinc un don, que bé, fantàstic. Corro més que ningú, seré campió olímpic. No, t'has d'entrenar per arribar a la final olímpica i intentar guanyar. I això passa igual. A mi, jo no tinc cap estudi, no tinc cap carrera. Com he fet escriptor? A base de llegir i a base d'escriure. D'aprendre escrivint, picant pedra. Llavors, des que vaig publicar els imatges, fa 50 anys ara, que per això se celebra el del Palau Robert, doncs he picat molta pedra. Però és que m'agrada escriure. No escric ni per... Mai he pensat en els diners, ni en ser famós. O diu la fama. Jo era famós quan era crític musical, perquè em fotografiaven amb el Freddie Mercury o amb Leonard Cohen i gent d'aquesta. I ja vaig passar per aquesta etapa. I no és agradable que et reconeguin pel carrer. No, és un cunyàs. La gent es pensa que la fama és divertida i l'èxit és fantàstic. No. L'èxit és que et llegeixin i puguis anar pel carrer sense que ningú home, va, si la gent es gira, es volta, em mira, tal i qual, i si vaig al Palau Robert, la gent sap qui sóc i comença a demanar autògrafos. Això està molt bé.
Suposo que més d'una vegada sí que s'ha trobat, estant pel carrer o en una terrassa d'algun bar prenent alguna cosa, algú pel seu costat llegint un llibre seu.
Sí, això em passa molt, és molt divertit. Quan vas a l'últim cop, anava amb un avi, a davant tenia una noia i un llibre, i jo, que sempre m'agrada fer broma, tot sèrio, li agafo de les mans i em va dir, què fa? Li agafo de les mans, l'obro, que vol que el vol, i dic, com te llames? Perquè anava a dir, com te llames? Per què? Dic, perquè l'he deixat jo, caramba, que no veig ni foto. Ai, ai, ai! I llavors s'han pipit les calces i ai! Ai, quina alegria, quina alegria! Però primer sí. I, no, i a vegades... Però la gent és molt respectuosa. Estic en un restaurant i a vegades sí, noto gent que dona un cop de colze a l'altre. Mira, mira, aquí el Sierra i Fabra. Bueno, però mira, jo me'n puc anar a una illa deserta, que vaig molt a illes a pensar, sense televisió, ni internet, ni res, i me'n puc anar sense que vagi cap paparazzi al cul fent-me fotos.
Això li anava a preguntar, senyor Sierra, que suposo que la vida d'escriptor té molt de socialitzar amb el lector, no? Ara ens ho explicava, quan es troba amb els lectors, però també té algun toc de solitud, no?
No, un toc no, és tot solitud. És tot solitud, 100%, eh? Tot solitud. Quan penso, tinc que estar sol. Quan faig un guió d'un llibre, estic sol. I quan escric el llibre, també estic sol. I a vegades me'n vaig, com a dir, a llocs recòndits del món, encara per estar més sol i aïllat de tot. Socialitzo, sí, amb les firmes de llibres, les presentacions, però és menys. Jo sempre he envejat molt els músics, perquè, coi, el músic puja en un escenari, agafa una guitarra, comença a tocar, i la gent aplaudeix el que fa. Però quan jo faig un llibre, entre que el penso, l'escric i es publica, entre que l'escric i es publica passa un any o dos. I quan es publica, no sé qui el llegeix. Em diuen, oh, s'està venent bé. Vale, qui el compra? Llavors, al cap de dos anys més em trobo algú que l'ha llegit. Ja fa cinc anys que l'he escrit. Llavors, clar, és un procés molt lent. Això sí, és maco quan la gent, ara que ets al Palau Robert, que tothom que va em reconeix, i em diuen que, bueno, que la sèrie Miquel Mascarell els agrada molt, que la nova sèrie Magda Ventura, que ha sortit el tercer llibre, també els agrada molt. Bueno, això és maco, però és molt solitari.
Ara de seguida parlarem amb vostè de la connexió amb el Altesa, aquest darrer llibre dins la col·lecció Univers Noir de l'exposició que hi ha al Palau Robert. Abans deixi'm preguntar-li, clar, 500 llibres, més de 500 llibres, 537 em deia, de moment.
Publicats ara mateix, a dia d'avui, 540.
540.
I escrits, quasi 600.
Quantes hores té el dia de Jordi Sierra? Perquè, és clar.
No.
Per escriure tantíssim...
La gent es pensa que dormo 3 hores. No, dormo 9 hores al dia. 9 hores al dia dormo. Si no dormís 9 hores al dia, no podria escriure. I això sí, sóc ràpid. Escrivint sóc molt ràpid. Quan em fico a escriure, tinc el guió preparat, tinc tota la història feta amb esquema, ho tinc tot al dintre del meu cap, escric de manera molt ràpida, a més, no corregeixo. Quan acabo un llibre, no me'l llegeixo. Ja sé d'història, no sé com acaba, no fa falta llegir-me'l.
Fa auto-spoiler,
no? No faig correccions, no toco res. Per tant, aquesta rapidesa també em va bé per crear. Però encara em sobra temps, encara puc anar al futbol, i estar amb les meves netes, i agafar avions...
O venir a la ràdio.
No em passo el dia allí totes les 24 hores escrivint. Quan escric, a l'hivern escric 7 o 8 hores al dia, quan faig una novel·la. I a l'estiu 5 hores al dia, quan faig una novel·la, si no, no.
Em deia, 540 llibres publicats, 600 d'escrits, i encara li han quedat llibres en un calaix o no?
Sí. Sí? Porto aquí sempre a la butxaca una USB amb tots els llibres que no he publicat mai, els inèdits. Així, si la meva casa es crema avui, amb tot el que tinc a la butxaca podré viure un temps.
Li agradaria arribar als 1.000 o no?
Els 1.000 llibres? Home, això voldria dir passar dels 100 anys. I sí, o sigui, si estic... És que tot depèn, si estàs sa, si tens el cap lluç. Claro, avui en dia, amb 75 anys, escric molt millor que els 50. I els 50 escrivia molt millor que els 30. Això vol dir que els 90, si tinc el cap bé, escriuré molt millor que ara. Tot depèn d'això, de la salut que tinguis. Ganes, no crec que me'n faltin mai. Idees, tampoc. Però, clar, si et ve un ictus, si estàs en una cadira de rodes, si tens un braç encarcarat... No sé, hi ha molts impediments que et poden fer... Que et poden fer ralentitzar la teva alegria de vida escrivint.
Entre la llarga llista de llibres de Jordi Sierra i Fabra que ha escrit, hi trobem títols de gran èxit com Campos de Freses, amb un total de 101 edicions, El asesinato del profesor de matemàtiques, amb un total de 62 edicions, Kafka i la muñeca viajera, 61 edicions, Llamando a las puertas del cielo, amb 27, o La piel de la memoria, amb 53 edicions. Déu-n'hi-do.
Sí, o sigui, sempre he sigut bastant formigueta d'apuntar les coses que em passen. I els meus 100 llibres més venuts sumen 2.500 edicions. Que dit així, és una bestiesa. És una bestiesa.
Podria quedar-se amb un sol llibre dels que s'ha escrit,
Jordi? No, és com dir a la vida només has tingut una cosa que t'hagi agradat. No, la vida condeix i l'aprofites.
I pregunto diferent, s'estima tots els seus llibres com a propis fills?
Sí, sí. O sigui, no hi ha cap llibre que m'hagi penedit. Avui en dia diuen, bueno, però aquest llibre de fa 30 anys el faries avui en dia? No, avui en dia no el faria. Però fa 30 anys, quan el vaig fer per algun motiu i el vaig disfrutar igualment. O sigui, quan fas un fill i l'has parit, no li pots canviar el sexe o dir, hòstia, m'ha sortit lleig, li canvio la cara. No pots, és el teu fill, l'has parit, i l'has parit tal com està. Per tant, el llibre és com un fill, té vida pròpia, un cop està fet, ja deixa de ser teu, passa de ser de la gent, i la gent la que diu si és guapo, és lleig, si és alt o és baix, o si és blanc o és negre.
Ho dèiem abans, Jordi Sierra i Fabra ha publicat un nou llibre, La connexió maltesa, dins la col·lecció d'Univers Noir. Es tracta del tercer títol de la sèrie de Magda Ventura, que alhora clou el primer arc de les aventures de la periodista que protagonitza els relats. Jordi, ja era hora que una dona fos protagonista d'un llibre i, a més, de novel·la negra.
Bé, i aquí hi ha per parlar. Quan vaig començar la sèrie Miquel Mascarell, ara fa 15 anys, l'any que ve escut el 14, i ara escriure el número 15, vídeos de l'any 24, l'escriuré ara. Clar, és un senyor, ex-policia, els llibres passen als anys 40-50, i el meu fill em deia sempre, papa, fes alguna actual, cony, que ja n'estic fart de la postguerra espanyola. I vaig dir, bueno, pues el pròxim serà dona, per contrastar l'home, actuals, i en lloc d'un policia, una periodista, totalment així. I vaig començar el primer, la conspiració del Coltan, el segon, La conjura d'Herat, i el tercer, que és aquest. I llavors m'he trobat inclús amb gent que m'ha dit, escolti'm, si té que fer llibres policiacs amb dones, seré de llegir-lo.
Sí?
Sí, o sigui, hi ha un masclisme encara. La novel·la policiaca ha de ser d'homes, i d'homes divorciats, borratxos, alcohol, drogadictes. I els meus personatges són personatges...
Una mica Montalbán, eh? Sí. Ara em sonava una mica tot això Montalbán.
Jo feia llibres de gent normal i corrent, de gent que té problemes, que viu, que té una dona i uns fills. No, o sigui, no faig coses complicades. Estem a Espanya i faig llibres que passen aquí. La Magda és una tia, la Magda Ventura, que té 42 anys, periodista, liberal, independent, que se'n va al llit amb qui vol, vull dir que és una cosa... Però toco temes bastant punyents. Aquest tercer llibre, La connexió amb Maltesa, en el Palau Robert... Precisament està el guió del llibre. Uh-huh. El vaig fer de l'1 al 18 d'abril de l'any 21, en 18 dies, escriure'l. El guió em va portar 5 dies, però vaig estar potser mig any investigant el tema del tràfic d'armes. Em vaig llegir com 200 cables de la Wikileaks amb ucranià, amb rus, evidentment traduïm-nos, uh-huh. Perquè el tràfic d'armes és una cosa increïble. I la gent no sap... Mira, fa 2 anys van agafar un barco a Creta, carregat d'explosius, que anava, o no se sap si anava cap al Txad o cap a Sudan, els rebeldes d'allà, i venia de Barcelona. Venia a Barcelona carregat d'armes. Vull dir, Espanya és un dels llocs on es reciclen més armes d'arreu del món per vendre's. La gent compra armes, els clandestins, a pes. Compren 1.000 quilos de pistoles. I d'aquests 1.000 quilos de pistoles, de cada 3 en fan una. I les venen. Per tant, tota aquesta cosa, aquesta investigació, el llibre és trepidant per això, perquè tot el que explico és veritat. I és un llibre del que n'estic molt content perquè m'ha dut molta feina i tanca una primera trilogia de la Magda Ventura. El quart llibre, La constante picasiana, sí, que surt d'aquí un any, també està fet ja.
Per tant, no és el darrer de Magda Ventura,
no, no,
eh?
No. Dicen que tanca...
Ja ha parlat tu de Magda Ventura?
Depèn dels editors, sempre. És com el Miquel Mascarell. Fa anys vaig començar una sèrie que es deia d'un policia dels anys 60, que es deia Hilari Soler. En vaig fer 4, i l'editorial em va dir, no en facis més perquè no es venen tant com volíem, i per tant la gent em diu, oh, i l'Hilari Soler, és que no depèn de tu, si un editor no vol seguir la col·lecció, o sigui, a vegades no és l'autor, jo puc seguir fent llibres fins que em mori, del Miquel Mascarell o la Magda Ventura, però depèn de l'editorial sempre que digui fes d'una altra.
Ara em parlava de la connexió amb Altesa i em deia, és un llibre dur amb aquestes grans trames de tràfic d'armes que ha estudiat, que ha investigat, no? És el llibre més dur de Magda Ventura?
Jo diria que potser més dur bueno, aquí descobreix qui va matar el seu promès fa 13 anys, però el segon potser sigui el més dur, perquè és quan hi havia soldats espanyols a la base d'Herat, Afganistan, hi ha el tema del tràfic de drogues, hi ha un atemptat taliban que a la Magda Ventura li volen mig estómac i quasi es mora. És una soldat que hi havia en aquell transport en aquella època que perd una cama, i anys després aquesta soldat mata un exmilitar d'aquella època. Potser el més dur sigui aquest, però bueno, el tercer hi ha molts assassinats, el primer hi ha molts assassinats, el de la conjura, el del Coltan, i aquest tercer, més que res, la gent es pot sorprendre per tot el que explico, que és veritat.
Ho dèiem, Jordi Sierra i Fabra, que no para de sorprendre. Aquests dies van de presentar el seu nou llibre. Aquesta connexió amb Altesa també es troba al Palau Robert, amb l'exposició Jordi Sierra i Fabra, 50 anys creant històries. Com s'ha gestat una exposició com aquesta?
Bé, fa 3 anys el grup Enderrock em van dar el Premi Enderrock Estrella per la meva contribució a la història de la música. Ara es descobreix que fa 50 anys jo vaig ser, 52, un dels pioners en aquest país del periodisme musical.
Sí.
Vaig ser cofundador del musical, de Popular 1, d'Extra Top Magazine i Super Pop. I vaig dirigir Disco Express, que era l'única revista setmanal d'aquella època, que durant 4 o 5 anys era l'única. I jo vaig crear un nou periodisme musical a base de grans reportatges, de molta extensió, cosa que abans no es feia. I ara això es reivindica. El meu llibre, Història del Poder del Rock Català, resulta que és el primer llibre que es va emplear la paraula rock català per definir el moviment que hi havia aquí. I tot això, que durant 50 anys ha sigut silenciat, doncs ara Ender Rock ho ha reivindicat. I abans, l'any passat, el 21, parlant amb Ender Rock, el Lluís Andrau, li vaig dir, hosti, l'any que ve farà 50 anys el primer llibre meu. I em va dir, això es té que celebrar. I aquesta exposició al Palau Robert l'ha promogut Ender Rock. O sigui, no, evidentment ho ha fet la Generalitat i hi ha molta gent involucrada, però els promotors van ser Ender Rock. O sigui, per part de la música és ara que s'ha reconegut. I la festa de presentació va ser molt maca, perquè tothom va dir que reivindicava a un senyor que ha estat tota la vida, 50 anys, escrivint, i que menys mal que encara no estic mort i se m'ha pogut fer això en vida.
Per tant, què hi trobarem en una exposició com aquesta?
Té 4 grans àrees. Tota la infància, jo amb 8 anys ja feia dibuixos, dibuixava molt bé. A més, com que li ficava la data a tot, hi ha la prova de que això ho feia amb 8 anys. I dibuixava, no feia palotes, copiava, evidentment, el Capitán Trueno, tot això, però copiava perfectament. Hi ha històries de llibretes meves, les meves primeres novel·les fetes amb 9 i 10 anys de 100 pàgines, la meva primera novel·la de 500 pàgines, tot això està allà exposat al Palau Robert. Després hi ha l'àrea de música, que és molt àmplia, amb totes les revistes, portades de revistes que he col·laborat, llibres de música, el Trivial Rock que vaig fer fa 30 anys, el meu primer tocadiscos, o sigui, coses així històriques. La tercera àrea és l'àrea creativa, com treballo, el mètode Sierra i Fabra, ja la meva primera màquina d'escriure exposada, el meu primer ordinador.
Era Olivetti o no?
Sí, la primera Olivetti que em van comprar a terminis, i la Undergood amb la que vaig aprendre a escriure. Hi ha un mapa de tot el món, amb llocs de tot el món on he creat llibres, arreu del món, i després hi ha una altra part on estic jo llegint-me una carta a mi mateix de quan tenia 15 anys, i diversos vídeos de les fundacions Sierra i Fabra, perquè, clar, les fundacions Sierra i Fabra també són bastant importants, a Barcelona i a Medellín, a Colòmbia.
Com es deia en Jordi, l'exposició es va inaugurar el passat 13 de setembre i és una producció del Palau Robert, comissariada, ja ho direm bé, per Hortènsia Galí i Jordi Bianchotto, a partir d'un projecte del grup Ender Rock, i commemora aquest 50è aniversari de la publicació del seu primer llibre, aquella història de la música pop 1962-1972. Per tant, no és una exposició només pels amants dels llibres.
No, és una exposició que reivindica la figura d'un senyor que ha fet moltes coses. I totes les que ha fet han tingut certa transcendència, perquè la meva part musical va ser transcendent, la meva part d'escriure per nanos està sent encara transcendent, les fundacions han ajudat amb mils, però amb mils de nanos, sobretot a Colòmbia, a sortir de les FARC o del narcotràfic. Pensa que a Colòmbia tenim programes d'assistència a presons, d'adults, a presons de nens, perquè hi ha presons amb nens sense delictes a sang, a refugis de nenes maltractades, a refugis de sense sostres, a refugis d'exdrogadictes, o sigui, tenim... No, fem molt... La gent aquí no ho sap, clar, jo tampoc vaig per aquí tot el dia dient el que faig, però ara amb aquesta exposició la gent descobreix coses de mi que no sabien, sobretot el tema de les fundacions i tot això. La gent coneix el Sierra y Fabra de rockero de fa 50 anys, o la gent jove descobreix el Sierra y Fabra que fa llibres per nanos però que no sabien que havia escrit de música, i molta gent no sabia ni siquiera que tenia dues fundacions per ajudar la gent jove. Per tant, jo penso que lo maco és això, que la gent descobreix a un personatge que ha fet moltes coses durant 50 anys. I cada vegada que hi vaig aquests dies, aquest matí he estat, sempre hi ha 15 o 20 persones i sempre hi ha algú que diu és ell, és ell, i ja s'ha acabat el bròquil. Tots són autògrafs, fotos amb la gent em dona les gràcies. L'altre dia una senyora plorant, abraçada, dient-me que no em mori mai perquè els meus llibres l'ajuden a viure. Bueno, és molt maco aquest contacte.
Jordi Sierra y Fabra, escriptor, rockero, i li agrada molt el pop. Ja fa 50 anys de la publicació, ara ho dèiem, d'aquell primer llibre, Història de la música pop 1962-1972. Com recorda quan es va publicar aquell primer llibre?
Bueno, imagina't, el còmic de la meva vida, que ha publicat ara Norma Còmics, explico justament la meva vida, infància i adolescència, fins que vaig arribar a publicar aquell primer llibre. I el còmic es diu El llarg i tortuós camí, perquè va ser molt llarg, molt difícil, lluitant contra tot el món, el nen tartamut, el nen pobre, el nen que vivia en una dictadura, amb un pare que li prohibia escriure, amb una escola repressora que li deien que em deien que era un inútil. Hòstia, va ser llarg i tortuós. I llavors recordo, quan l'estava escrivint, a més el llibre va sortir, jo estava casat, estava esperant el meu primer fill, i la meva dona em va dir un dia, amb tot el que saps de música, allò de fer una novel·la, perquè no fas un llibre de música. I vaig dir, vale, i vaig fer història de la música pop.
I dit i fet, eh?
Sí, sí. Claro, com que estàvem embarassats i després havíem de parir, havíem d'estar a casa dos mesos, doncs vaig tenir temps els caps de setmana d'anar fent-ho. I ho recordo, bé, en aquella època tenia un soci, que després va ser doctor de ràdio, Mateu Fortuny, va morir l'any passat, i li vaig dir, busca un editor, perquè vull que el llibre surti a menys del que val un long play. Un long play valia 300 pessetes, 300. I jo pensava, si un xaval té que dubtar entre un long play i el meu llibre, comprarà el long play. Així que vaig dir, vull que el llibre valgui 275 pessetes. I, o sigui, i va costar trobar un editor, i al final vam trobar un editor que va dir, vale, claro, és un llibre enorme, gruixudíssim, era un totxo. I en aquella època encara es feien els llibres de lletra per lletra, amb linotípia, no fotis. Per tant, la lluita va ser aconseguir això. I com cop aconseguir... Volia que es publiqués a l'octubre, el 5 d'octubre, per commemorar els 10 anys del primer disco dels Beatles, però va ser impossible. Va sortir el 17 de novembre del 72. I el dia abans vaig anar, uns dies abans, vaig anar a l'editorial plovent, diluviant, però anava a buscar el meu primer llibre. Quan van ficar les mans, jo, és que emocionadíssim. I el dia de presentar el Corte Inglés, firmant llibres, l'anècdota va ser que estàvem firmant llibres, per la tarda n'havia vengut uns 300, i va arribar el permís de censura. Perquè la gent no sap que en aquest país hi havia censura en aquella època.
Sí, tant que n'hi havia.
Censura. I llavors van dir, que ha passat censura. I havien vengut 300, imagina't. I em va quedar molt tranquil. Però recordo, va ser un dia molt maco, músics que van vindre l'altre dia a la inauguració, com el Pere Giné del Gonestar, estaven el dia que vaig presentar el primer llibre. Tinc una foto amb el Pere Gené. 50 anys després encara estem tots aquí. Vull dir que coses maques. Va ser el primer fill literari.
Per acabar, Jordi, deixa'm preguntar-te, ja que ara estàvem escoltant el Favil amb aquest Forever Young, i ja que vas escriure aquest primer llibre, la Història de la música pop 1962-1972, Quin moment viu el rock i el pop?
Bé, aviam, avui en dia em diuen molts editors que la paraula rock ja els nanos la veuen com a cosa de, no dels pares, no, dels avis. Ja la paraula rock la tenen com un anatema. Jo penso que encara vivim a l'era rock, l'era, no del rock and roll, no, l'era rock, l'era que va fer un trencament. Avui en dia la música que hi ha, reconec que no m'agrada, no la sento, és repetitiva, no sento res amb ella. Però ara ve Coldplay i omple 4 estadis olímpics, 200.000 persones. I si vinguessin a tocar Iaios o el que vulguis, ICDC o Pink Floyd, omplirien estadis igualment. Per tant...
Hombre, després tinc bé i l'omple, eh?
Per això, també, clar. Per tant, jo penso que és com tot. Estem coexistint amb totes les coses que hi ha avui en dia i seguirem coexistint durant un temps. Com serà la música d'aquí 10 o 15 o 20 anys? No en tinc ni idea. Ara, el que hi ha ara, evidentment, ja no ho sento com una cosa que m'impacti, que em frapi, que em faci sentir alguna cosa. Però bé, és la música d'avui en dia.
Començàvem, Jordi, parlant aquesta conversa parlant d'això i vull acabar parlant d'això perquè m'ha cridat molt l'atenció. Mira, m'he apuntat jo aquí un nom, que és Quim Monzó. Quan tu ens explicaves lo de la tartamudesa, jo pensava... Sempre he pensat que Quim Monzó no seria Quim Monzó sense el síndrome de Tourette. Jordi Fabra, Jordi Sierra i Fabra, no seria Jordi Sierra i Fabra si no hagués estat tartamut?
No, jo crec que sí. La tartamudesa va ser una cosa més. Però no em va... Aviam, quan tinc 8 anys... Tinc el meu accident, atraveso una porta de vidre, quasi perdo el braç esquerre, quasi perdo el nas, que se'm va caure sencer, i estic en un hospital tot embenat i no puc llegir. A l'hospital li dic a la meva mare, mama, porta'm paper llàpid i un cartró, i em vaig ficar a dibuixar. Però un dia, en lloc de dibuixar, vaig escriure un llibre de 3 pàgines, la meva primera novel·la. I aquell nen tartamut descobreix que escrivint no tartamudeja. Cuidado, això és una revelació. Quan escrivia, la meva mà anava a 100 per hora en el paper. I recordo que dir-li al meu pare, papa, vull ser escriptor. Per primera vegada li vaig dir al meu pare a l'hospital, vull ser escriptor, perquè vaig descobrir que escrivint no tartamudejava. Però no penso que sigui essencial haver sigut tartamut. Tampoc ho era l'època, o el ser pobres. Senzillament és que era un nen que li agradava llegir i que d'això va passar a escriure. Tot el més són acicates que m'han anat ajudant. El sofrir bullying a l'escola, que el meu pare no em prohibís escriure... Equits, digue-li equits. Jo vaig néixer per escriure, és evident, i és el que he fet tota la meva vida i el que seguiré fent.
Jordi Sierra i Fabra va néixer per escriure, llegiu els seus llibres que valen molt la pena, La connexió maltesa, que ja el teniu a les llibreries, i podeu anar a veure aquesta exposició que ja està des del 13 de setembre al Palau Robert, i així també descobrireu, com deia ell, un altre Jordi Sierra. Jordi, moltíssimes gràcies.
Us espero fins al 30 d'octubre al Palau Robert.
Ràdio Estel. Aquesta és la primera falca de ràdio feta amb batecs reals de persones que han superat una malaltia cardiovascular. El 18 de desembre col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura, la Marató sempre batega.
Bon Nadal als botiguers i a la gent que mira els aparadors. Bon Nadal, panarres de les Corts. Bon Nadal, diables de Sants i senyadores del Poble Nou. Bon Nadal a totes les horticultores urbanes, els calistènics del Port Olímpic. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Com dèiem, fem una parada tècnica per obrir el capó de la ciència, Nina.
Doncs sí, Joan. Avui obrim el capó per estudiar dues temàtiques molt importants de la ciència, la contaminació lumínica i, per altra banda, la COP27. Amb aquest darrer començarem la secció d'avui i portarem la nostra caravana fins a Egipte, país on se celebra aquesta 27a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. Per altra banda, farem ruta fins als llocs més obscurs de Catalunya per prendre distància i entendre com ens afecta la contaminació lumínica. I és que fa molts pocs dies es publicava el mapa nocturn més detallat d'Europa obtingut fins a dia d'avui gràcies a més d'un milió de fotografies preses des de l'Estació Espacial Internacional.
Gràcies, Nina. I comencem, doncs, parlant per Egipte, seu on es celebra aquest COP27 i des d'on ens atén Pedro Zorrilla, expert en canvi climàtic i delegat de Greenpeace a Espanya a Egipte. Senyor Zorrilla, buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Para, digueu-me què hem fet el riu que ja no canta.
Senyor Zorrilla, per aquells que no estén al dia de la COP27, què és i puede ajudar la COP27 a frenar el canvi climàtic?
Pues es una cumbre, una reunión de los gobiernos de todo el mundo que se juntan para intentar ponerse de acuerdo para actuar, para intentar frenar el cambio climático. ¿Puede ser útil? Bueno, pues hay que intentarlo. Tenemos que actuar en todos los frentes, a nivel individual, a nivel de empresas, a nivel de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de gobiernos y también a nivel internacional.
Tenemos entendido además que se han tratado distintos temas hoy, entre ellos la Lost and Damaged Financial Facility. ¿Qué es la Lost and Damaged Financial Facility?
Pues sí, pues mira, durante muchos años ha estado muy centrado en intentar reducir las emisiones de efecto invernadero, que es el origen del problema. Se ha avanzado, pero sabemos todos que tenemos que avanzar mucho más rápido y mucho más en reducir las emisiones. Pero es que además ya el cambio climático, como ya hemos notado este verano, ya está aquí y trae muchos desastres naturales. En España los incendios forestales este verano han sido bestiales y en otros países sufren otras catástrofes y hay muchos países, por una parte, que apenas han emitido gases de efecto invernadero a lo largo de la historia, o sea que no tienen la culpa del problema, y por otra parte están sufriendo los mayores desastres. Y un tercer tema, tampoco tienen los recursos económicos para hacerles frente. Entonces ahora, para involucrar a todos los países del sur global, es necesario que los países que más hemos contaminado y que tenemos más recursos, que aportemos dinero a un fondo para poder hacer frente a estas catástrofes que están sufriendo estos países.
Por lo tanto,
no sé si me he alargado mucho.
No, tranquilo. Está muy bien que nos expliques todo esto, de lo que a veces vivimos un poco alienados, ¿eh? Otro tema que genera mucha crítica es el incumplimiento de los acuerdos de París. De hecho, hoy es la evaluación periódica, la Global Stocktake, de los avances con respecto a ese acuerdo. ¿Qué puntos se han remarcado hoy en esa evaluación?
Bueno, el caso es que los países, no hay nadie que obliga a un país a cumplir con sus objetivos. Son objetivos que cada país se marca los que quiere. Y el resultado es que el conjunto de los compromisos a lo que se ha comprometido cada país implica que vamos a emitir más de lo que queremos, de lo que podemos soportar. Por eso no se está cumpliendo, porque queremos que el calentamiento no sea mayor a 1,5 grados, uh-huh. Y sin embargo va a ser mucho mayor. Este 1,5 grados puede parecer muy poco, pero ya este verano hemos empezado a notar bien claramente las consecuencias de 1,2 grados de aumento y la tendencia va a aumentar. O sea que aunque ya no aumentase más, todavía estos efectos negativos van a ir a más, seguro. Entonces, hay la necesidad de cambiar el sistema energético que tenemos, pasarnos a renovables y reducir un poco también el consumo de energía que tenemos tan grande en los países más contaminantes.
Porque a día de hoy, Pedro, ¿hay freno al cambio climático? ¿Se le puede poner freno o ya no?
Sí, se le puede poner freno. La ciencia lo que dice es que cada grado que aumente, cada molécula de CO2 que emitamos a la atmósfera cuenta. Entonces, también lo que dice es que una vez que ya está emitido, el CO2 en la atmósfera tarda mucho tiempo en eliminarse, tarda cientos de años. Entonces lo que hay que hacer es reducirlo lo más rápido posible. Es muy importante reducirlo, empezar a cambiarlo. Y la ciencia también dice que sí que es posible. Ahora mismo las renovables ya son la solución, la fuente de energía más barata que existe, uh-huh. Más que el gas, que el carbón, que el petróleo, que la nuclear. Entonces, en España lo tenemos fácil. Y hay muchas otras medidas que también, además de reducir los gases de efecto invernadero, también nos traen beneficios, como comer menos carne, que es lo que recomienda la medicina, o como andar y hacer más deporte.
Finalmente, para terminar, Pedro, sí que quería preguntarte qué espera Greenpeace de esta COP27.
Pues esta, lo que hemos hablado de un instrumento financiero que recoja los aportes de los países ricos para los países más empobrecidos es fundamental. Este es para nosotros el objetivo clave. Los países que más sufren los efectos del cambio climático lo llevan reclamando años. Hasta ahora los países más ricos se han resistido, pero ahora ya están contra las cuerdas. Y ese sería un éxito. Si en esta COP todos los países acuerdan que sí que se va a crear este fondo para pérdidas y daños, sería una noticia muy positiva, porque implicaría que los países más vulnerables, las personas más vulnerables, van a tener una ayuda y que además se van a involucrar todos en reducir las emisiones.
Pedro Zorrilla, experto en cambio climático y delegado de Greenpeace España en Egipto. Muchísimas gracias por hacernos esta valoración de lo que está pasando a día de hoy en la COP27. Un abrazo, que vaya muy bien.
Muchas gracias, un abrazo.
I ens ho deia abans la Nina, que faríem dos parades en aquest Obrim el Capó d'avui. La segona és aquesta contaminació lumínica. Per parlar-ne tenim a la caravana amb nosaltres els estudis el professor Carlos Sierra, investigador i professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. Molt bona tarda, professor Sierra.
Molt bona tarda.
La primera pregunta jo crec que és obligada, Més que preguntar-li què és la contaminació lumínica, jo entenc que quan parlem de contaminació lumínica tots mirem cap als fanals i diem que hi hagi molta llum, no? Però és simplement això, la contaminació lumínica?
No, diguem que podríem definir la contaminació lumínica com tota aquella emissió de llum artificial que va on no s'ha definit que hi vagi. No? Llavors tot allò que s'aprofita, que no s'aprofita i que va il·luminar espais o llocs que no estan previstos per il·luminar, es podria definir com contaminació lumínica.
Com per exemple un espai per no, que no necessiti il·luminació però ho estigui?
Per exemple, un camp de futbol, el camp de futbol de l'Europa, el que hi ha a dalt de Barcelona,
carrer Cerdanya,
exacte, a dalt de tot, pues les façanes dels edificis quedaven molt ben il·luminades perquè al llarg del temps s'havien desviat les llums que il·luminaven l'estadi, l'estadi tenia poca llum i les façanes dels edificis del voltant estaven plenes de llum.
Com ens afecta a nosaltres aquesta contaminació lumínica?
Ens afecta des del punt de vista d'alteració una mica del ritme biològic, no? Nosaltres estem, des de fa milers d'anys que hem evolucionat, estem dissenyats per viure el cicle dia-nit. Estem acostumats a sortir, o estem dissenyats per començar a activar-nos quan surt el sol i anar a dormir quan es pon el sol. Què succeeix? Que amb la aportació de la llum artificial estem allargant estem alterant aquest cicle i llavors s'alteren els nostres ritmes biològics, el que s'anomena el rellotge biològic, les emissions de la segregació de diverses hormones, la melatonina, que es parla tant com reguladora de la son, i part d'aquesta emissió de llum, d'allargar aquests dies, és el que provoca aquests efectes en els éssers vius, no només en les persones, sinó també en els animals.
Intueixo que és important, doncs, conservar la foscor.
És important il·luminar el que s'ha d'il·luminar, il·luminar bé.
Ho dic perquè, esclar, si parlem de contaminació lumínica, segur que has escoltat moltes vegades aquell famós debat de que Barcelona, segons per què, sol ser una ciutat fosca. I dic fosca perquè moltíssima gent s'ha queixat que en comptes de càmeres de vigilància, quan hem optat a altres països a la via pública, s'il·luminin segons quines vies públiques o passatges estrets per sentir-se més segurs d'una altra manera, no? Això també és contaminació lumínica?
No té a veure amb la contaminació lumínica, té a veure amb la percepció que ens dona la llum, no? Nosaltres hem de tenir en compte que aproximadament de tota la informació que rebem a través dels nostres sentits, al voltant del 80% la percebem a través de la vista. Llavors és l'òrgan més important que tenim. Llavors, a més de permetre percebre tot el que és la realitat exterior, també captem o tractem de sensibilitzar-nos o transmetre diferents emocions amb una escena de llum. Llavors sempre associem la llum amb més seguretat o amb aquesta sensació de seguretat. Si jo vaig per un carrer que està poc il·luminat em sentiré poc segur. Si està ben il·luminat em sentiré més segur. I si està mal il·luminat, doncs puc tenir la sensació de falsa seguretat o sentir-me insegur per no estar ben il·luminat.
I no només per qüestions de seguretat, a vegades quan parlem de llum també l'associem molt a festa, no? L'altre dia en parlàvem en aquest programa que ja s'estan posant els llums de Nadal. Què en pensa vostè dels llums de Nadal?
Bé, jo crec que el llum de Nadal cada cop pràcticament tornarem de vacances un any i ja els tornarem i els tindrem posats, no? Evidentment que la llum fa festa i convida activitat, més que res que la llum és que provoca aquesta activitat, no? El sentir-nos vius, el sentir-nos actius i el tractar de disfrutar d'aquesta llum. I si posem una bona llum, doncs encara millor per disfrutar d'aquests espais.
La Nina ens ho explicava abans, que a principis d'aquest mes es publicava el millor mapa nocturn d'Europa fins ara conegut, eh? L'últim mapa data del 2014, i si el comparem podem observar un augment de la contaminació lumínica. Què pot comportar aquest augment?
Primer, un sobrecost energètic, perquè la foto és molt xula i és molt bonica, però si passéssim la factura del que ens costa enviar tota aquesta llum a l'espai, que no s'aprofita per res, pues ens sorprendríem dels milions que estem malbaratant.
Clar, quan parlem de canvi climàtic, ens oblidem molt, no?, que la llum també hi forma part en tanca energia.
Evidentment, la llum per funcionar necessita energia elèctrica. Pensem, per exemple, que Barcelona té aproximadament uns 150.000 fanals que s'encenen cada nit nit, la quantitat d'energia que es gasta és molt important, però s'ha de garantir per poder donar aquesta, la llum a la ciutat que es necessita. El que passa que també és veritat que s'estan fent esforços en millorar, en incorporar tecnologia cada vegada més eficient, com és la tecnologia LED, en il·luminar quan i en els moments en què es necessita, i d'aquesta forma, si ve augmentar la contaminació lumínica, probablement la factura energètica s'hagi reduït, però no per culpa de reduir la contaminació lumínica, sinó per fer ús de tecnologies més eficients, com és la tecnologia LED.
Ara ens ho deia, professor Sierra, l'elecció de la llum LED com a innovació en l'enllumenat urbà pot ser solució, pot formar part de la solució, o és al contrari, serà més contaminant?
La llum blanca és més contaminant que la llum groga que hi ha o que hi havia fins ara en les ciutats, no? Per què? Perquè la llum blanca ocupa una part més important de tot el que és l'espectre de llum, i això vol dir inevitablement més contaminació. Si això s'afegeix que hi ha una part d'aquesta zona de l'espectre, que és la zona dels blaus, dels colors blaus, que són encara lumínicament més contaminants o més perjudicials per la salut dels éssers vius. Llavors, els LEDs tenen una forta emissió dintre d'aquesta zona de colors. I això provoca que des del punt de vista lumínic tendeixin a ser més contaminants que la tecnologia existent fins ara.
Com s'escull, professor? Ara em cridava molt l'atenció, això. Com s'escull el tipus de llum que il·luminarà una zona concreta? És a dir, ara quan ens parlava d'aquesta llum groguenca, ataronjada dels fanals de la ciutat de Barcelona, tots els tenim al cap. Ara bé, un passeig on hi ha vianants, la llum és més blanca, sol ser més LED, més potent. Què diferencia una cosa de l'altra?
Les activitats que es desenvolupen en aquella zona. Val. Si és una zona, per exemple, com una autopista, en la que solament m'interessa saber si hi ha els vehicles que puc tenir davant o darrere o la presència d'algun obstacle, no m'interessa saber, o no té gaire importància saber si el cotxe és blau, verd o taronja. En canvi, en espais on hi ha molta activitat, sobretot presència de persones, interacció entre persones, etc., interessa que es pugui percebre bé el color de la pell, els colors de l'espai, per sentir-nos una mica més a gust. I això és el que amb la tecnologia LED s'ha aconseguit enfront a la tecnologia aquesta. I a més, que és una tecnologia més eficient. Actualment podríem dir que de tots els projectes d'il·luminació que es fan, més del 95% són amb tecnologia LED.
Esclar, quan parlem de canvi climàtic i de zones guanyades de l'ésser humà al món natural, molts ens imaginem com a col·lectiu l'edificació, no? Purament l'edificació. Però hem de parlar també de la llum. La llum també està guanyant terreny a espais naturals. Per exemple, Collserola, ara fa setmanes, si no mesos, que es parla de que comencen a baixar certs animalons, no? El senglar és el més característic, que baixa a zones urbanitzades. Però sí, també és cert que la llum cada vegada puja més.
Sí.
No?
Però no crec que tingui res a veure el tema dels senglars amb la llum, perquè ells estan acostumats a viure a la muntanya i a viure en plena foscor, i llavors no, el seu hàbitat és aquest, i jo crec que els atrau més la facilitat d'arribar al menjar que poden trobar en zones urbanes que no trobar-lo enmig de la muntanya.
Sí, com sigui, professor, com afecta la llum enmig d'un medi natural?
Afecta als diferents ecosistemes, sobretot perquè hi ha moltes espècies d'animals que veuen alterat el seu cicle vital per culpa de la llum. És un cas típic, doncs, per exemple, les aus, que quan migren s'orienten per la lluna, pels estels, i moltes vegades la contaminació lumínica els altera i es desvien. També passa amb cetacis, amb balenes, amb tortugues a l'hora de desovar. Els recent nascuts es guien per la llum cap a l'aigua. I llavors, moltes vegades, en moltes zones on hi ha presència de tortugues, la contaminació lumínica fa que les cries es morin perquè no saben on anar.
Clar, li anava a preguntar, i com es soluciona tot això? No posant-ne.
No posant-ne no, sinó posant-ne bé. posar la llum adequada a cada espai, perquè la solució no és no il·luminar, perquè la llum la necessitem. El que passa és que es pot il·luminar bé, i quan faci falta fer un projecte d'il·luminació, assessorar-se bé i fer... Ja, i cada vegada també hi ha normativa i regulació que estableix quins són els límits on es pot arribar amb una instal·lació d'il·luminació, que això també ajuda, i després el criteri dels tècnics. Que...
Hi ha límit, com per exemple passa amb la zona marítima, eh? Existeix el límit.
Sí, sí, hi ha una classificació de les zones en funció de la seva protecció natural, no? Hi ha zones que són espais naturals que tenen una màxima protecció i que està molt, molt limitat la presència de llums en aquests espais, fins als centres comercials de les ciutats, que tenen una mica més de llibertat en quant a contaminació luminosa.
Professor Carlos Sierra, investigador i professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
Moltes gràcies a
vosaltres. Que vagi molt bé.
Igualment.
Que ens han declarat la guerra.